L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del matí aquí en aquesta casa Ràdio Vilablareja pel 107.5 de freqüència modulada aquí al Gironès i també tota la gent que ens escolteu per internet a www.radiovilablareja.cat. Les 12 en aquesta casa, ja ho saben, el moment del programa de l'entrevista i avui com ho anunciat amb la programació habitual i també amb les nostres xarxes socials. Doncs avui parlarem de xarxes socials i moltes altres coses del món tecnològic. I és que avui ens visita un referent aquí a casa nostra, al nostre país, a Catalunya, el Ricard Castellet, una persona que ja fa molts i molts anys amb una àmplia trajectòria. Ja ho anirem a repassar al llarg d'aquesta entrevista relacionat amb el món digital. Ricard Castellet, primer de tot, moltíssimes gràcies i molt benvingut a Vilablareja. Com estàs? Bon dia, bona hora.
Molt bon dia, al revés, gràcies a tu. És un honor estar aquí assegut, t'he vist i seguit des de fa molts anys i és un dels exemples de fer bé, no només ràdio, sinó fer bé ràdio i fer bé les xarxes socials com a altaveu d'una bona feina. Estic molt content d'estar aquí, de debò.
Això són marques, no? Tu has treballat molt el tema de marques des de fa molt i molt de temps, el tema de posicionament de les marques.
Tu has fet, ets un exemple, des de, o sigui, sou una ràdio local petita i esteu defensant un posicionament de Països Catalans i des de Vilablareja has estat capaç de crear una marca, un referent a tot Catalunya. Des de treballant bé les xarxes, fent un bon ús de les xarxes socials, construint una marca, una bona marca amb uns fonaments, amb uns valors determinats, amb una coherència, i és el que tu has fet, i amb molta persistència, es pot passar d'un element local a un element global.
Dos minuts que passen de les 12, avui conversarem una llarga estona amb el protagonista, amb el Ricard Castellet, que tu no sé quant de temps portes immers en aquest món digital, perquè són molts i molts anys.
Sí, molts anys. Senyal que em faig gran, per sort.
Quan comença tot?
Jo començo amb digital l'any 96-97, del segle passat, evidentment.
20 anys, aviat.
Sí, sí. I comença quan en el fons, eclosiona la primera gran onada d'internet al nostre país. El 97-96-95 és quan comença tot. Comencem a connectar els primers ordinadors. Recordo el meu primer ordinador a la feina, amb un email, quan comencen les webs, quan comencen els primers referents, i jo, que sóc sociòleg de formació i en aquell moment treballava com a sociòleg, com dir-ho, vaig veure la llum, vaig veure un món apassionant on la societat, tecnologia, innovació, tot es barrejava i es feia una oportunitat preciosa per créixer i per aprendre i per disfrutar treballant, i és el que he fet. El 97 deixo la... No la deixo. Transformo la sociologia clàssica amb un context social de construcció d'una nova realitat que era el món digital.
Ho estàs dient, sociòleg de formació, llicenciat per la UAP, i t'ho hem de preguntar. Això és una de les moltes coses que tenia pendents a preguntar al protagonista avui, el Ricard Castellet. No sé si el núvol sap massa coses sobre nosaltres, aquest tema tan i tan preocupant, almenys a mi m'ho sembla, com és el tema de les dades i la protecció de dades.
És un tema preocupant, perquè a més jo quan vaig començar, com hem començat tots, no jo, sinó tots, el 97-96 o el 2000, no hi havia aquesta consciència. Ara, per sort, i això és una sort, tenim consciència, i tots som activistes de la nostra privacitat i de la importància del valor de la dada. Ha inflat, no? Facebook, Twitter, X, Instagram, WhatsApp, etc, internet, de les nostres dades personals, professionals. Això també ha hagut un retorn, està claríssim, però com a mínim ara hi ha una consciència. Com a societat estem entenent i aprenent que la dada té un valor molt important per les xarxes i per les marques, i que nosaltres hem de saber defensar i hem d'aprendre què hem d'exposar i què no hem d'exposar. És un procés d'aprenentatge social.
Aquí està el problema, no? Es posem massa a les xarxes?
Hem exposat massa a les xarxes, també és veritat que...
Perquè jo miro a vegades el que vaig publicar fa molts anys i dic, mare de Déu.
Sí, però, a veure, clar, depèn que hagis publicat, s'han fet errors, evidentment, i indiscutiblement s'han fet errors i mal usos. Jo m'empareixo de molt poc tuits i m'empareixo de molt pocs Instagrams, ho dic amb confiança. Sí, és veritat que tu ara veus i veus coses de fa 10 anys i fas 15 i dius, ui, mare de Déu, Ricard, què feia fa 15 anys, no? I pots tenir... No diré vergonyeta, però penso, ostres, això ha canviat molt. Però és la meva realitat. Jo també crec, i que la majoria hem tingut clar què podíem exposar i què no podíem exposar. Hi ha coses de la meva vida privada que evidentment ningú sap, i dic, per molt que es busquis no trobaràs ni un sol rastre. I hi ha coses que jo també he volgut difondre i amplificar. Al final les xarxes socials no és la meva vida, és una amplificació d'una part de la meva vida, només una part de la meva vida que jo he decidit o vaig decidir fa un temps fer República, i això també m'ha donat molt retorn professionalment, he donat però he rebut moltíssim gràcies a aquest networking, a aquesta comunitat que he pogut construir, conèixer d'interessos comuns, de gent interessada vivencialment amb el canvi, amb l'evolució, amb la transformació, i que he conegut gent molt, molt interessant i he après moltíssim, i he après, he sigut un màster, una universitat, i ho segueix sent, i tot el que he donat, que és molt, m'ha retornat.
30 anys pràcticament dedicats al món de les tecnologies, dius, clar, 30 anys donen per molt, i dius que has conegut a moltíssima gent.
Molta.
Aquí al país hi ha també molta gent potent.
Molta gent potent, això és una... L'ecosistema tecnològic català digital de coneixement és punter a nivell mundial. A Catalunya trobes una mica de tot, eh? Potser és veritat que no tenim grans referents o grans empreses, per dir-ho així, eh? No, però som un país de petites, meravelloses, fantàstiques coses que les sabem fer molt ben sòlides, molt ben construïdes, fetes moltes vegades des de la il·lusió i des del coneixement i des de creure-s'ho, eh? I fem coses molt maques. A Catalunya trobes pràcticament de tot.
De què en parlaries? Va, què se't vindria pel cap? Alguna cosa que voldries compartir que diguis, això val la pena?
Oh, mira, tot el ecosistema startup, eh? Jo sou...
Aquí t'hi has posat de ple.
Aquí posat de ple, aquí vaig acabussar-me, em vaig llençar a la piscina absolutament tota, i és un món que em estic orgullós d'haver-lo treballat i defensat i col·laborat amb ell. Hi ha molts altres mons, el món acadèmic, formatiu, hi ha molts, el coneixement a Catalunya és molt alt, hi ha una manera de viure mediterrània preciosa, però realment un dels punts que em sembla interessant és la capacitat que tenim d'innovació. A internet s'han creat una sèrie d'ones, eh? Jo parlo molt de les ones de transformació, la primera ona, l'any 90 i tants, i sempre...
Aquí no n'estaríem ara, que acabem de començar el 2025?
Estem a la tercera.
Tercera?
Ara, sí, estem a la tercera.
I mira que va ràpid, tot, però tot just estem a la tercera.
Estem tot just a la tercera, i la tercera ve, és la més disruptiva, és la més transformadora. Tot el que hem vist fins ara són ones petitones, quasi.
Clar, és que comencem a sentir aquesta ona que a mi em sembla un tsunami, sí. Com és la intel·ligència artificial.
Per exemple, clar.
Això... diu la gent, i avui que tenim una persona entesa, diu que això pot canviar d'un dia per un altre, també.
No, a veure,
però molt ràpid, també.
No, això és una discussió molt complexa. Eh? Ara estem en un moment d'acceleració. És veritat, la IA, des de fa 3 anys, 4 anys, ha tingut una acceleració exponencial. Però la intel·ligència artificial neix a l'any 56-57, i alguna gent diu que neix als anys 40, a la Segona Guerra Mundial, quan es comencen, és a dir, el hype, que sóc un fan dels hypes, si vols parlem dels hypes, el hype de la IA comença als 40-50, fa molts anys d'això, molts anys, eh? I ha tingut moments del que es diuen els hiverns de la IA, on ha hagut de creixement, ha hagut moments interessants, als anys 70, als anys 80, però també moments que la IA...
Però comença en plena Guerra Mundial.
Comença en plena Guerra Mundial. Molta gent que diu que l'origen està a la Segona Guerra Mundial, a Anglaterra, amb la lluita contra els nazis, a més a més, això també és interessant. El concepte IA com a tal, intel·ligència artificial, neix als anys 57 o 56, per tant, fa molts anys, moltes dècades que estem treballant aquesta intel·ligència artificial, i com molts altres hypes té un moment de creixement, de decreixement, i ara sí que estem en un moment on impacta ja amb la productivitat, i aquí és quan la cosa realment té un impacte social i econòmic molt, molt més important. La IA ja juga millor que nosaltres als escacs, eh? Ens pot guanyar a molts altres jocs, i ara tenim un repte com a societat molt interessant i molt important, i jo, el meu missatge és no tenir por, ho sento, el meu missatge és no tenir
por. Jo en tinc una mica bastanta.
Ho entenc, i ho respecto, però hem de tenir respecte. Hem de prendre molta consciència, hem d'aprendre d'aquests 30 anys de digital que portem des dels anys 90 construint digital, i hem de fer que el robot, que l'IA, col·labori amb nosaltres, que ens faci millors a nosaltres, que t'ajudi a fer encara una millor ràdio. I ho pot fer. I que t'ajudi...
Però aquí està el problema, també, no? Qui controlarà aquests robots, també?
Bueno, de moment ho controla la humanitat, a Europa hi ha una...
Però són 3 o 4.
Sí, a Europa
els
hi ha...
Els poderosos.
Sí, està claríssim que això està a mans de... És una tecnologia també molt cara, però exponencialment cara, podríem dir, que requereix d'una energia i d'un consum energètic molt important, però que accelera. I aquesta tercera ona que jo et deia, que són les tecnologies exponencials, si vols després parlem de la 2, no? Que
abans sí, parlàvem, sí, volia parlar-te'n.
La 2 és la de social media, la que trenquem paradigmes i fem molts canvis socials i el nostre món canvia i apareix l'smartphone i canvia el món, perquè no té res a veure, o res a veure, evidentment la humanitat és la mateixa, però la nostra manera de ressonar-nos i treballar, tu i jo ens hem conegut a través d'un smartphone, i ara ens hem vist presencialment després de fa molts anys. Aquesta internet 2.0, la segona ona. La tercera ona és la de les tecnologies exponencials, la del blockchain, la del bitcoin, la del metavers que arribarà, la de la IA i la de la ciberseguretat, evidentment, que també parlàvem d'això, i de moltes tecnologies que faran un que poden fer un món millor, que han de fer un món millor, un món més sostenible, però que també, evidentment, poden fer un món pitjor. I aquest és el repte com a humanitat. La IA és tecnologia. El que farà que la IA sigui bona o dolenta, entre cometes, per dir-ho així, som nosaltres, és els humans els que farem que, o no, que ens ajudi a construir un món millor.
Confies molt en els humans, eh?
Jo sí, malgrat tu confio. Malgrat que sí que, evidentment, quan...
Sabem que som uns inútils, però tu hi confies.
No som inútils, som depredadors. A mi no em preocupa tant... Evidentment que si hem una part inútil, ho som, i fem molts errors, però a mi em preocupa quan la humanitat es transforma en depredadors, que per algun motiu ens passa cada no passes anys. I va passar a Europa fa menys de 100 anys, 80 anys, es van tornar bojos, Europa, el lloc màxim de cultura, de coneixement en el món, que era Europa, fa 80 anys aproximadament, ara no m'ho rodons, vam embogir com a societat. Això pot tornar a passar. Em preocupa les ganes que tenim de devorar. Quan sentim amenaçats, la humanitat és perillosa, i això és veritat, som perillosos. Això és, clarament ho som.
Clar, parlaves de la ciberseguretat, no sé si pots estar segur a les xarxes socials, perquè cada vegada la gent va més en compte a l'hora de comprar, a l'hora de les estafes, a l'hora de les xarxes socials, m'han suplantat l'identitat.
Sí, no, és un problema molt greu, i que amb la IA també això ajudarà, perquè la IA ajuda els bons a ser millors, però també ajuda els dolents a ser pitjors, evidentment. És un tema de consciència i d'educació. Mira, a vegades faig un paral·lelisme. Quan vam l'automoció, tots estem d'acord, el cotxe és bo, en principi, ens permet mobilitat i moure'ns i vingut fins aquí amb cotxe, des de Barcelona, etcètera, etcètera. Però quan jo era petit, amb els meus pares, no hi havia cinturons de seguretat, o la gent anava amb moto sense casc, ni un, tothom anava sense casc i hi havia accidents molt greus, per desgràcia. L'humanitat també ens costa molt aprendre. Creiem que ho sabem tot i ho veiem tot ràpid. No, hem après molts anys fins que no ens hem posat el cinturó de seguretat al cotxe. Els nens a darrere protegits. Els nens, quan jo era petit, anaven saltant darrere el cotxe tranquil·lament, sense cinturó, sense res i sense cadireta. I ara ens sembla una aberració. Bueno, doncs hem d'aprendre, hem de modular, hem de fer pedagogia i hem de formar la gent a utilitzar correctament les xarxes socials. Hem sigut una mica ingenus, això és veritat. La humanitat, enfront d'aquests canvis tecnològics tan ràpids, tan exponencials, tan llaminers, tan sexis, per dir-ho així, hem sigut, jo també, una mica ingenus. I ara hem de prendre consciència i ser molt conscients i ser activistes de la protecció de les nostres dades i de saber què dones i si dones, haver un retorn, per dir-ho així. Un motor bo, evidentment.
Ricard, has entrat a la site?
No. No, no,
no?
L'he vista.
L'has vist?
L'he vist.
Però no hi has volgut
entrar. No m'interessa gens. No, a mi no m'interessa gens. M'interessa per entendre el context. Però jo no vaig d'aquest pal, al revés. A totes les meves xarxes socials, des de pràcticament al principi, em dic Ricard Castellet. I crec en el bon ús. I el bon ús també es fa intentant demostrar-ho en el teu dia a dia.
Però l'has vist?
L'he vist.
I?
Em costa molt d'entendre. És un món que no és el meu, que no vull que sigui el meu. No m'interessa absolutament res aquestes llistes d'envases de dades, de robades, i tot està robat, i tot és absolutament il·legal, i uns vídeos fora de si... Bueno,
però és que hi ha molta cosa allà, eh?
Molta, massa cosa.
I però, de partits importants, aquí,
i,
eh?
I hi ha molta informació, però això tampoc és nou. No és nou. Les fake news, també podem parlar de les fake news, hi ha molts temes a parlar amb tu, de les fake news. Fake news ha existit tota la vida, tota la història de la humanitat. Mira, estem a Girona, però al costat de la ciutat de Girona els jueus els van expulsar el 1492, correctament, vale? En aquell moment les mentides, les fake news que es diu ara, que són les notícies falses al voltant del jueu, és un exemple, dels jueus, que si envenenaven les aigües, que si mataven els nens, és semblant a el que fa uns mesos estava dient el Donald Trump a la campanya electoral de que els immigrants mengen aneguets i mengen gossos, i bueno, ha existit tota la vida, per desgràcia. Quan tenim por i quan hi ha moments d'incertesa, la humanitat és perillosa, que és el que comentava. I la part fosca de la web que existeix, ha existit tota la vida. De locals foscos on passaven coses horroroses, creu-me que ha existit tota la vida, ha passat. El que passa és que internet per mi és un reflex d'una societat. A vegades es parla d'internet o de xarxes socials com si tinguessin vida pròpia. No, el que ja som allà és una humanitat, una societat intercanviant coneixements, continguts, per desgràcia, últimament, de manera negativa. I aquí te podem parlar d'un mal ús, però quan es fa, jo defenso un bon ús, i quan es fa un bon ús es fan coses molt maques.
Un quart d'una ens hem desviat del tema, però clar, hi ha molts de temes a tractar amb el Ricard Casteller. Tornem al protagonista d'avui, perquè déu-n'hi-do el recorregut professional, que estaria bé que ens expliquessis una mica, perquè amb etapes de Virrepublic, Via Agency, Lep Bonus, Elogia, vull dir, has fet moltíssimes coses, Ricard, amb aquests 30 anys.
Sí, vaig començar a comentar pel 97, abans del 2000 ja estava treballant amb agències digitals de Barcelona. Crec que moment era un moment preciós. Els moments dels inicis són molt macos, perquè ens trobem gent que tenim ganes de fer coses. I he passat etapes professionals apassionants en el món agència consultora digital, sempre amb visió de negoci digital, per dir-ho d'alguna manera, del món del màrqueting digital, del negoci digital. A l'etapa de Let's Bonus va ser apassionant. Vaig veure des de dintre el que és una gran plataforma digital d'e-commerce amb un volum de transaccions econòmiques altíssima. Allà vam ser 500 persones o 400 persones treballant des de Barcelona per molts països del món, amb un creixement molt ràpid. I està molt bé, jo m'ho he passat molt bé, he après moltes coses, he intentat fer el millor possible, estic tranquil a mi mateix, segur que he fet errors, evidentment que he fet errors, he intentat ajudar molta gent, i també és veritat que molta gent segurament no està tan contra mi, com és normal en una trajectòria tan llarga. Però sempre amb una visió de negoci digital i d'intentar a les empreses catalanes ajudar-los a entendre el canvi. A mi m'agrada molt explicar el context. Això que et deia de les ones, no? La primera ona, segona ona, tercera ona. Si entenem el context, ens és més fàcil entendre-la avui. I això també em ve, per la meva part de sociòleg i d'antropòleg, que també vaig estudiar antropologia, i entendre el passat, entendre el context de per què hem arribat a les coses, és més fàcil.
Sempre cometem els mateixos errors. Diuen que la història és cíclica. Tu ho comparteixes, clar, estudiant sociologia i també antropologia, Ricard.
Sí.
Sempre ens ho paguem amb les mateixes pedres?
Sí, ens ho paguem, aprenem.
Allò que diu, ens farà diferents de la Covid.
No.
Jo no veig gaires canvis, no.
Bueno, hi ha canvis, Som diferents, això ho tinc claríssim, que som diferents de la Covid. La Covid ha sigut un impacte social en una societat on no estàvem preparats, perquè ens creiem invencibles, podríem dir, com a societat, creiem que això ja estava tot controlat, i de sobte ens donem compte que som molt més febles, i crec que no vull fer una lectura de som millors, no som millors, el que passa és que hi ha hagut un impacte, molta gent ha patit, molta gent ja no hi és, però jo crec que socialment ha trencat hàbits, n'ha incorporat de nous, el teletreball, que continua sent un fenomen, i el teletreball l'accelera, que canvia maneres de treballar, maneres de mobilitat, maneres de viure, hi ha gent que està vivint en altres jocs, ha fet molts canvis, som diferents post-pandèmia, el que passa és que la humanitat segueix sent com som. I repeteixo que hi ha una part nostra que de paradors, de quan ens sentim amenaçats, que això són complicats de gestionar.
Hem repassat els projectes Virrepublic, Via Agency, Lep Bonus i Elogia, i ara ens hem centrat en un projecte que tu explicaràs més bé a l'audiència en què consisteix tot plegat, Tech City.
Sí, Tech City va ser un període de la meva vida professional molt, molt intens, del qual també em sento molt orgullós, que vaig treballar per ajudar a crear i a fer créixer l'ecosistema tecnològic digital de Barcelona i de Catalunya, evidentment.
És el teu gran projecte.
És on més he disfrutat també, on he anat, i on estic ara actualment, disfruto, perquè jo sóc una persona que necessita disfrutar, sentir-se implicada del dia a dia, si no funciona, vull dir, no m'agrada. Però Tech Barcelona el moment Barcelona Tech City, ens diem tu, Barcelona va ser, és el meu gran, va ser molt intens, molt, molt intens, i la intenció d'estar ajudant i de crear un ecosistema per ajudar molta gent i donar oportunitats, donar oportunitat a gens amb molt talent, que gràcies a crear una comunitat, treballar-la i comunicar-la i connectar-la entre si, jo era el connector d'aquesta, dic altres coses, però també a connectar aquesta comunitat, vam fer accelerar i vam posar Barcelona en el mapa i Catalunya en el mapa mundial de les ciutats més tecnològiques, i vam ser top 5 d'Europa i estàvem en rànquings mundials.
Recordo fer 20. Aquestes declaracions, si em permets, volem posicionar Barcelona com el hub digital de referència del sud d'Europa.
Ho vam
fer. Això deia el Ricard Castellà.
Sí, ho deia fa uns anys, fa 8 anys, o 10, no, fa més de 10 anys, perdona, disculpa, fa més de 12 anys que vam començar amb aquesta història. No, jo vaig a part d'un equip, jo no vull donar protagonisme, perquè va ser un equip, molta gent, va ser una comunitat. El que jo vaig viure va ser una comunitat treballant conjuntament per créixer i per ajudar-se, per donar i rebre, en fons també era una economia del coneixement, era economia també, evidentment, de conseguir inversions i conseguir rondes, però era coneixement, i el coneixement necessita connectar-se, perquè és un factor diferencial en l'economia startup. El que coneix més, el que té més coneixement tecnològic, el que té més coneixement del mercat, el que té més coneixement d'inversors, és el que aconsegueix créixer de manera més ràpida. I és un mercat, o és un sector econòmic molt competitiu, molt a vegades corporacista, per desgràcia, també, que està madurant moltíssim. Ara Barcelona, després d'aquests de més de 15 anys o 20 anys d'història o 30 anys d'història, està creixent i està consolidant. I ara només Barcelona, és que a Girona ja
abans... A Girona em deies, hi has de portar unes persones.
Sí, sí, a Barcelona tu has de parlar amb els del Girona Hub, perquè jo també és un concepte que m'agrada molt. Tot això neix a San Francisco, a Silicon Valley. I de Silicon Valley es va estenent, i primer, als anys 60, 70, hi havia una ciutat realment tecnològica digital en el món, i als Estats Units. I ara ja als Estats Units hi ha moltes ciutats que han incorporat el coneixement tecnològic digital, i a partir d'aquí han creat un ecosistema que cohesiona, vertebra una economia i en part també una certa societat. Però és que d'allà ha passat a Europa. I a Europa tenim Londres, que és una gran potència, i Berlín, i Copenhague, i tenim Barcelona, i tenim València, i ja tenim Girona, que estan treballant de manera molt maca amb el Hub. I això és crear comunitats. I jo, que soc antropòleg, la humanitat comença creant comunitats, en el fons. Fa molts milers, molts milers d'anys, el que va fer la humanitat és començar a crear comunitats, que li podem dir molts noms, i d'aquí evoluciona i tot creixem, però sempre amb estructures socials que cohesionen, per d'una manera, i donen una certa identitat. Quan crees una entitat, si Girona crea una identitat de ciutat també, que hi ha moltes més coses, però emprenedora, ja veuràs com això anirà molt més ràpid, perquè la gent pren consciència i sap què és.
Recordaves la prehistòria que començava en la comunitat, però clar, en aquella època no sé si la gent buscava tant voler agradar a tanta gent.
No, era...
Clar, potser ens estem equivocant també, jo el primer també, que estem més pendents del que diuen les xarxes de nosaltres, que no pas les persones que en principi haurien de ser més importants, que són els de casa, la família i els amics que els pots comptar molts dits de l'home.
Aquest és el meu gran aprenentatge dels... Si qui he après, he après això. A entendre que l'important és la meva família, són els meus amics, les meves amigues, el meu entorn social, que aquests són l'autèntica xarxa social, per dir-ho manera, l'autèntica xarxa, el concepte clàssic de la paraula, que farà que jo no caigui, i que em dona sentit a la meva vida. La meva vida és la meva dona, és els meus fills, els meus pares, la meva família, la meva germana, els meus amics, les meves amigues. Això és autènticament el que val la pena. I és veritat que durant un temps em puc haver equivocat i puc haver pensat que era més important altres coses. És veritat. No només passa a les socials, també passa amb el món laboral. A vegades ens aboquem tant al món laboral que li posem els millors anys de la nostra vida i les millors hores, indiscutiblement, del dia, perquè anem a casa agotats. Bueno, és aprendre constantment, ser flexible i entendre els possibles errors. No, tampoc tenir errors. La vida m'ha portat fins aquí, i prendre consciència d'aquestes coses també és interessant.
Avui estem parlant amb el Ricard Castellet. 5 minuts i seran 2:15, per tant, pràcticament mitja hora de ràdio. Esclar, has treballat amb moltes i moltes grans companyies en la seva digitalització. Digues noms perquè la gent digui, ostres, Déu-n'hi-do.
Ui, és que tantes...
Per això vull dir, les que vinguin al cap que digui...
Mira, tu, vaig començar a una empresa que ja no existeix, perquè en un era immensa, que es deia Winterthur, que era una gran assegurança de Suïssa, que vam fer l'any 99-98 autèntiques barbaritats digitals, crear un e-commerce europeu per vendre assegurances, que ara et dius, hòstia, l'any 97, 98 o 99, no recordo, i treballar per CaixaBank, per Banc Sabadell, un client que treballa moltíssim, i treballa molt per DAM, que sempre m'agrada molt treballar per DAM, i per Banc Sabadell.
DAM sempre els promociones, tu, eh?
Bueno, és que el DAM, jo soc dels que s'entrega i un moment amb ells he treballat molt i he treballat molt bé i m'he sentit molt, molt còmode amb ells, i a més me'ls bec, per dir-ho així, amb moderació.
Clar, però és que has treballat amb grans del nostre país, sempre hi ha estat per darrere,
sí.
El Ricard Castellet.
Internacionals i nacionals, perquè també hi ha per Nestlé, hi ha per Pepsi, PepsiCo, és que hauria de recordar.
Per això ho deia, per allà.
Múnich, soc un fan de Múnich, i jo recordo que Múnich és dels pocs clients que vaig a buscar-lo perquè veig que soc fan teu i vull treballar amb tu.
En aquest cas el vols anar a buscar tu?
Aquest és dels pocs casos, amb confiança, que vaig a buscar-lo jo. Molts casos,
perquè normalment la gent et va buscar, però aquí vas dir...
Ens trobàvem, era un moment també de confluència. El de Múnich, el Xavi, no sé si es recorda, però vaig contar també via Facebook, perquè la meva obsessió era treballar amb ell, perquè jo era un fan seu i de la marca, i encara jo saps que vaig sempre només amb Múnich. I en aquest cas sí.
Avui
vaig...
també els aportes.
Sí, avui les porto, sóc... I per moltes de les companyies que també eren segur, perquè me'n deixaré alguna de les importants i em sabria molt greu. Però Banc Sabadell, un client també treballat i disfrutat, treballant amb ells moltíssim, 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 i puc créixer personalment i puc créixer professionalment amb treballar amb gent que hi ha après moltíssim. I molts altres noms que ara em sap molt greu.
No, per això ho dic, digue'm alguns perquè no acabarem. No acabarem.
Tots no, però mira, té uns quants. I també petites companyies, amb empreses més considerades PIME, que escolta, si em deixen fer i és que era una cultura de respecte i de cocreació, puc ser tan feliç treballant en una petita empresa de cosmètica catalana que treballava en un dels dos bancs més importants que aquest país, o treballar en una gran companyia multinacional. I treballar amb tothom que sigui capaç de respectar i de cocrear. Això és de cocreació. No. Ostres, les coses es fan sumant, no? I tinc la sort de disfrutar, jo treballant m'ho he passat bé, amb confiança.
Ara, Ricard, parlaves també de les petites empreses, n'hi ha moltes que no tenen xarxes socials. Si no tenen xarxes socials no existeixen, allò que si no ets a xarxes no ets ningú?
No. Existeixes si factures, si tens uns treballadors, unes treballadores...
Clar, perquè ara et pots trobar amb molta gent, que aquí està el problema, que... Vull saber la teva opinió, també, amb total confiança. M'has dit, digue'm, pregunta'm el que vulguis i es respondré amb total confiança. Els influencers.
Molt bé.
Jo soc... Aquí ja saps que hi ha molta gent que els agrada, però també n'hi ha molts que són molt detractors dels influencers.
És normal. Jo el que puc dir, que soc... em sento corresponsable, perquè l'any 2010-2012 vaig ser dels primers a impulsar el màrqueting d'influencers a Catalunya. Això m'ho reconec, i quan pràcticament ningú sabíem què érem, jo, perquè com sempre que veig algú nou, un hype m'hi poso perquè m'apassiona la novetat i entendre el context per explicar-ho i per intentar ajudar a fer-ho bé. El món influencer el vaig començar jo vaig participar en aquest món, el 2010, por ahí, i vaig fer les primeres campanyes, que en aquell moment tot era molt més net i molt més polit, jo els influencers li veig coses molt interessants i molt positives, han acabat amb un monopoli de l'audiència, i això jo els hi reconec i els admiro. Abans l'audiència només la tenien els mitjans tradicionals, ràdios, televisions o premsa. I ara resulta que hi ha una persona, un emissor, que des d'un Twitch, és igual, o des d'un TikTok, o des d'un Twitter, o des d'un Instagram, no importa, és igual, des d'una xarxa social, té més audiència, moltes vegades, que moltes de les grans mitjans tradicionals. I va parlar que ha passat fa uns mesos als Estats Units amb la victòria de Trump, on els podcasters, els streamers, potser han tingut més rellevància, i això és veritat, i el paper de X, que podem parlar dels llavors també, que els grans mitjans tradicionals. Ells han trencat un paradigma, han sigut disruptius i han canviat les regles del joc. A mi això generalment m'agrada. El que passa és que després és veritat que s'han fet molt mals usos, i ells i elles no han sigut defensar correctament un rigor, i s'han abraçat de tot i han sigut potser molt amateurs i han pagat tots aquest procés també d'aprenentatge, de saber comunicar, de la certesa. Ara està ple de fake news, està ple d'influencers, o de líders d'opinió.
És que trobes amb aquesta situació, que ve molta gent aquí que són actors o cantants que jo trobo que són boníssims,
sí,
que tenen pocs seguidors a les xarxes,
sí,
i altres potser que, bueno, té més seguidors,
però això són les regles del joc avui en dia, i tu has de saber jugar-les o no jugar-les. Tens el dret de no jugar-les. Tens el dret de tancar totes les teves xarxes socials i sector.
I ara a l'hora de buscar feina busquem més si tens més seguidors a les xarxes que però no pas el teu portfoli.
És part del joc. I això s'ha d'acceptar. El que no podem fer mai com a professionals, com a persones, com a individus, és fer el que dic jo, la tàctica de l'avestruz. Això és una realitat. Doncs enfronta-t'hi. I els que saben, i les regles del joc, la humanitat, la societat, constantment han anat treballant, han anat canviant. No és la meva societat, no és la meva àvia que anava a buscar aigua a la font. No, no és la mateixa. Ni la meu pare, ni la meva mare. Les generacions canvien i hem de saber adaptar-nos. I per desgràcia o per sort, ara des de fa 30 anys hi ha hagut una revolució, un canvi de paradigma de transformació digital, tecnològic, i has de saber surfejar en aquestes zones. I és imprescindible. I el missatge no és ni enfadar-se ni fer l'avestruç. No, si fas l'avestruç, vindrà el lleó i et mossegarà. El que hem de fer és aprendre a ser líquids. Hi ha un sociòleg que parla de ciutat líquida, el Bauman. Jo soc un gran defensor d'aquest concepte. I hem d'ensenyar a la gent a ser líquids, adaptar-se, sense angoixes. No, no, no s'ha d'angoixar-se. Estem en un món canviant, en un món en transformació, com ha hagut altres moments de la història. Al segle XVIII i XIX van passar moltes coses, moltíssimes coses. La gent també es va adaptar a transformacions tecnològiques molt importants, a la màquina de vapor, a l'electricitat, ho van canviar tot, el cotxe, que va sortir, tot això també ha passat, no som els primers, tampoc pensem que som la primera generació que afronta un gran canvi global. Fa 200 anys el canvi va ser també, sobretot d'Europa, parlo d'Europa, impressionant, i de sobte la vida va canviar, i vam passar de cavall al cotxe, i això va passar en pocs anys, no pensem que... Hem de ser líquids, hem de saber adaptar-nos, hem de... Està bé el discurs de la por, però jo soc més el discurs del respecte i de la formació.
Ho dic perquè ara tothom, molts adolescents, els hi preguntes què vols ser?
Sí,
respondran influencer.
Sí, jo volia ser futbolista. I,
sí, sí, però atiran influencer.
Sí,
ja,
sí, és possible perquè és eminer i és una realitat, i potser abans volíem ser futbolistes o volíem ser periodistes, vés a saber, i ara volem ser influencers. No em preocupa tant això. El que puc és fer-ho bé, és que els influencers facin bé la feina, que alguns l'han feta molt bé i altres l'han feta malament o molt malament. I som molt defensors dels líders d'opinió. Abans els líders d'opinió estaven sobretot amb els mitjans tradicionals, i ara els que diem calls, els key opinion leaders, els dolls, els digital opinion leaders, estan a les xarxes i són capaços de construir realitats, algunes que m'agraden i altres que no. El que passa és que és veritat, i aquí hi ha un que és el que més em preocupa, és que hem deixat molt espai a uns creadors de continguts digitals amb una qualitat i amb una veracitat o amb un rigor molt discutible. I això és un error. Hem d'entendre que les eleccions es perden o es guanyen, no en New York Times, que també es perden o es guanyen, amb podcasters, amb streamers i amb podcast. Per tant, hem de fer podcast de qualitat. Hem de fer streamers de qualitat.
Que aquí costa trobar-ne, m'estàs dient?
Costa, bueno, costa perquè...
N'hi ha molts, però que costa trobar-ne.
Perquè també és una aposta molt, molt personal, Compte que els influencers, jo n'he conegut moltíssim i treballat molts amb ells. És una vida, també, no? Pensem que tots estan sopant sempre i sota una posta de sol, i la realitat és que també hem de treballar moltíssim per fer una marca personal. Costa molt fer una marca personal, i ho dic des del rigor, no des de conegut des de dintre, i ser molt transparent i fer la teva vida totalment pública. És una opció personal que fa 10 anys o 15 anys no sabíem on ens portàvem. Ara sí, ara ens porta, segons sembla, a l'èxit, però fa 15 anys ningú sabia què passaria. Quan va començar les primeres generacions dels grans influencers que aquest país n'ha creat molts, escolta, no sabien què passaria. Van començar provant-ho i creant un llenguatge, i alguns d'ells han arribat molt lluny. Han arribat lluny, a més, fem coses ben fetes. Hi ha uns, no, per gràcia, no, i a més ara hi ha una tendència al voltant, sobretot de Twitter, de haters, fake news, amb el qual estic, evidentment, preocupat.
Sortiràs de Twitter, hi ha molta gent que parlaves de Twitter, Elon Musk, ara també amb la seva mà dreta com és a Donald Trump.
No.
Hi ha molta gent que deia sortirem de Twitter, però la gent encara està a Twitter.
És que hem d'estar a Twitter i hem de defensar, la veritat.
Fixa veracitat. Que encara diem Twitter, eh? Vull dir, sí. Ningú diu X, eh? No. Però és que...
Jo, per mi és Twitter. Saps?
Això és curiós, eh? Tenia una marca espectacular, aquest home, no?
Espectacular.
Per què la canvia?
Perquè és l'ego. Perquè és un tema d'ego, purament d'ego. En sèrio, eh? La meva visió. Eh?
Sí, no, és que és sorprenent. Sí, sí, vull dir, la gent encara diu Twitter.
Una de les marques...
I la gent busca l'ocellet.
Sí, sí, les marques més potents que existien a digital era Twitter, una de les més potents, eh? com hi havia altres. Però ell se sent... És un tema ja... psicologia, eh? Tan fort, tan potent, que és capaç inclús de canviar la marca. Perquè ho dic jo, eh? Perquè, escolta, des del punt de vista de màrqueting és un error gravíssim. Per mi, és un error gravíssim, i el que està fent amb X és un error, i el que passa és que ha aconseguit també els seus èxits. Ara tots tenim més clar perquè va invertir tants milions, per estar on està ara, precisament, i per guanyar-ne molt més. I quan va passar tampoc ho sabíem molt clarament perquè faria. Si havia estat tants milers, mils de milions de dòlars comprant una xarxa social que a més li costava molt monetitzar i que el retorn directe de negoci era molt discutible. Bueno, doncs resulta, ara està on està i ha aconseguit el que ha aconseguit. Per tant, aquí hi ha una certa explicació. Però jo no deixaré Twitter.
A quantes xarxes estàs?
Pràcticament...
Ho dic perquè n'hi ha moltes.
Sí, pràcticament totes estic.
Sí?
Sí.
Pràcticament totes?
Sí.
Però... Facebook encara el fa servir?
Sí, el faig servir molt poquet.
Vull dir, jo penjo Facebook bàsicament per la sogra.
Jo penjo a Facebook perquè tinc molts amics de la meva generació.
Però Facebook la gent l'utilitza encara?
Sí, la xarxa social...
La gent gran, sí, però adolescents sí. T'ho veus utilitzant...
És que és molt curiós, saps? La xarxa social més utilitzada al món és Facebook. La que té més usuaris al món és Facebook.
Que veritat... tingui usar una altra cosa és que s'utilitzi.
Bueno, però...
Jo tinc el compte, però...
Sí, sí, però l'ús, la dada aquesta no la tinc al cap ara, però la xarxa social amb més usuaris segueix sent Facebook. Al món estic parlant,
sí, sí.
No aquí. És veritat que aquí el que passa és que hi ha hagut una substitució cap a sobre Instagram, sobretot Instagram, que és on estem pràcticament tots, i també sobre la tercera TikTok. I TikTok ho està fent molt bé. TikTok m'agrada més o menys, és igual. No... però ho està fent molt bé des del punt de vista d'estratègia, de creixement, de viralització i de curar el contingut, i de cuidar el creador de continguts. Que això, Instagram i Facebook no han sigut fer-ho tan bé, i en canvi TikTok ha sigut cuidar molt bé els seus creadors de continguts, que és el que són. TikTok és una plataforma buida, YouTube és una plataforma buida, comprim els usuaris, o X, o Twitter, o totes, i... S'ha de dir que TikTok ha pogut treballar-ho molt bé. Però també en altres. A mi sóc un gran fan de LinkedIn. A mi LinkedIn sembla ara la xarxa social més seriosa, més propera al coneixement de l'entorn professional, que per sort no ha entrat ni en futbol, ni en polítiques, ni en coses que a vegades ho fa tot molt més enfangat, perdó. Hi ha moltes realitats. També és veritat que aquest món també evolucionarà, i que aquest, i repeteixo, abans ho deia, no? Que la web 2.0 ara ja s'està veient superada per noves realitats que tampoc jo sóc capaç encara d'adivinar cap a on ens portaran.
Com ho hauríem de fer perquè aquesta entrevista fos viral? Això t'han preguntat a l'algoritme, tu tens el secret màgic?
No tinc el secret, perquè si no, doncs mira, igual seria milionari, ben saber.
Que dius, tothom parla de l'algoritme, però és com...
L'algoritme canvia, costa molt, molt d'entendre, sobretot ara costa molt d'entendre el de Twitter, perquè es mou no per principis bàsicament de viralització, sinó d'interessos també polítics. Ara Twitter, per exemple, per passar d'X, no és una xarxa neutral. Abans ho era neutral i es movia mai un altre.
Però ara ja es veu, ara, en peu calça.
Sí,
no?
sempre, evidentment, sempre estava dominada per... Bueno, això està clar, però defensava i lluitava per una certa neutralitat. Ara no, ara... Clarament, la viralitat a Twitter, a X, està impulsada al motor per uns interessos polítics determinats. Però Instagram, per exemple, té una certa lògica que, en principi, el que intenten és afavorir l'usuari i afavorir el gran creador de continguts. El problema és que quan aquest algoritme té esbiaixos, i en té moltíssims. I mira, parlem de IA. Jo recomano a tothom que faci un exercici, que ha fet molta gent, d'anar-te'n a OpenAI, no? A ChatGPT o a Copilot, sí. És igual, ChatGPT, i tu posa família amb nens i sortiran dones amb nens, o poses cuiners o la cuina, gent a la cuina, i sortiran dones a la cuina, i potser poses restaurants, cuiners, et surten homes. Hi ha un biaix de gènere claríssim a les xarxes socials i s'ha demostrat, hi ha hagut casos escandalosos, quan Twitter era Twitter, de gènere i de raça, que potenciava les imatges dels homes blancs. I no sabien, ni ells sabien del per què. I es va demostrar que Twitter, en un moment donat, l'algoritme ensenyava, sortia un home dos homes, per posar en cas, blanc i afroamericà, i la imatge que sortia era el de l'home blanc, per posar per ara així, simplificant, estic simplificant molt. Per tant, l'esbiaix existeix, però és que la societat està esbiaixada i les xarxes socials són, repeteixo, no és un ent viu perquè sí i autònom, no, és un reflex de la societat, de lo bo i de lo dolent de la nostra societat, de la humanitat. Dintre de les xarxes socials està la humanitat. I és un autori social que jo el que vaig veure fa molts anys i em va apassionar i per això m'hi vaig llançar.
El Ricard Castanyer, que porta 40 minuts de ràdio pràcticament fent una masterclass aquí a la ràdio, és que és un mitjà que ja coneixes, sí. Perquè podem seguir també, per exemple, amb la companya Xantal Llavina, Catalunya Ràdio, amb aquesta Revolució 4.0. Ja parleu del quadre, vosaltres?
Sí. Fa 10 anys que estem en aquest programa, amb una visió també de difondre, de difondre moltíssim les xarxes socials, difondre la tecnologia, difondre la IA, difondre el món startup i ajudar a tots els catalans també a entendre on estem vivint, a no que ningú es tanqui i tingui por, sinó que afronti com un repte personal i professional els mons canviants de transformació que estem vivint. I això és una realitat. I això no ens escaparem, creu-me.
No ens escaparem, Ho tens molt clar,
Ho tinc claríssim.
5 minuts i seran 3:15, avui a l'entrevista amb el Ricard Castellet, aquí el protagonista, aquí a la ràdio. És curiós, Portem 40 minuts i no hem mirat el mòbil.
Quina sort.
Quina sort.
Que bé, clar que sí. L'important és, maco, el que m'agrada és conversar amb tu. El mòbil el miro i m'ha servit per conèixer de tu. Però
sí, no, però vull dir que estem a vegades amb unes converses amb amics o d'això, el que deia moltes vegades i...
Però això és l'aprenentatge social que defenso. Quan vam començar el mòbil, estàvem sopant i tots teníem el mòbil. Ara cada cop més els amics s'amaguen al mòbil, potser fas la foto al plat i l'amagues a la butxaca i estàs conversant, que l'important és la conversació, és el contacte físic, el real amb les persones. A mi el que m'agrada de les xarxes socials és que m'ha servit per conèixer molta gent, per connectar amb gent real i conèixer presencialment, físicament, vull dir, evidentment. I això és el preciós, les xarxes i el gran connector que implica jugar en línia, que connectes persones entre si, i això és el que a mi m'agrada personalment.
El Ricard, que també és professor, estan més pendents de tu o del mòbil?
Això, les noves generacions, aquí també estem en un món de transformació. Clar, jo dono classes, soc coordinador d'un màster a la Salle, que tu saps, de màrqueting digital, fem classes de 3 hores, i del màster.
Jo no me'ls imagino 3 hores sense mirar el mòbil.
Els costa mirar el mòbil, mirar l'ordinador, i també el món de l'educació.
És que ara, clar, parles de l'ordinador, la gent amb l'ordinador pot tenir tot, pot tenir el WhatsApp, pot tenir el Twitter,
pot tenir els apunts, o pot tenir el Twitter, o pot tenir estar mirant bé saber què. Ho sé, però també és una realitat, i com a professor és un repte, de saber fer classes més dinàmiques, de saber fer tallers, de fer que participin i que no estiguin mirant l'ordinador i ni m'estiguin mirant a mi, sinó que estiguin mirant uns als altres i aprenent uns als altres. Moltes coses estan canviant moltes coses, i això és bo. No és bo dolent, és una realitat. Ja no entro si és bo dolent, està canviant. I el que hem de ser prou hàbils i prou ràpids i prou àgils com per entendre que la generació que canviava el màster de 20 i tants anys, no sóc com jo, quan tenia 20 i pico d'anys i anava a classe, que no havia més remei que escoltar perquè no hi havia altra manera.
Com els veus?
Hi ha coses que m'agraden molt,
Sí?
Sí, hi ha coses que m'agraden molt. Hi ha un nivell de consciència molt més el que els que em venen a mi, clar, estic parlant d'un màster, i de tenir clar el que els agrada i que no els agrada. Jo crec que nosaltres, la meva generació, ens vam abocar a moltes coses sense ser conscients, i a ells els veig molt conscients de això no ho vull. No vull haver de treballar tantes hores cobrant un sou tan baix.
Això comencen a veure-ho molt clar.
I això ho veu molt clar. I això
que parlaves abans, moltes hores a la feina, ells veuen la feina està bé, però potser és més important els meus amics.
Exacte, i la meva vida. I això que em costa, que em costa entendre a vegades, sempre escoltar la vida professional, no, això és el bo, això és el bo, la bo és viure, i treballar i viure bé, amb respecte, i treballar amb respecte. També hem gustat molt important, ha hagut molta toxicitat al voltant laboral, molta, moltíssima, i això és dramàtic. I ara és una sensació que el món tòxic no tolera, i que jo quan faig entrevistes a gent jove que volen treballar, em fan més preguntes a mi que jo a ells. Quan jo quan tenia 20 i tants anys i anava a entrevistar
laboral, què pregunten, si es pot saber?
Em pregunten els valors de la companyia, em pregunten el propòsit de la companyia, em pregunten per l'ambient de la companyia. Això és el que em pregunten, i jo anava allà i abans no preguntava molt poc, a part del sou. Al final preguntava el sou, no? Però abans del sou em pregunten moltes coses de la companyia, del sector, del compromís, de l'ambient. Per ells tenen molt clar que és clau treballar amb ambients creatius de respecte, de que cuidi el talent. Aquí el talent l'hem cuidat molt poc durant dècades, s'ha menystingut el talent. I això és molt greu, és gravíssim. I en canvi ara comencem a cuidar el talent i a entendre que una empresa és el talent que té. És això. Aquesta ràdio ets tu, perdona, però no pot emetre, ets tu. És el talent que defensa i que lluita, que té un compromís i que quan és l'hora s'acaba i se'n va a treballar i se'n va a casa i és feliç a casa seva.
Tres quarts d'una avui conversant amb el Ricard Castellet. Vaig acabant. A dia d'avui, quins són els fronts oberts que tens?
Estic amb un repte professional que m'encanta, que mai hagués pensat que acabaria aquí, que és el món farmacèutic, el món de la salut.
Clar, aquí volia anar. Aquí t'hi has posat també amb la intel·ligència artificial i amb el Kerma Pharma.
Sí, sí, a Gebro Pharma, el laboratori és Gebro Pharma, és una empresa austriaca, familiar, molt independent, una farmacèutica mitjana, independent, familiar, molt maca, amb uns valors, en sèrio, molt macos. Estic absolutament enamorat dels valors i de l'ambient i de com treballem en aquesta companyia. Estic treballant en un sector per mi estratègic, que és el de la salut, ho sento, mai hi tinc clar la consciència d'estar en un sector que salvem o que ajudem a millorar la salut de les persones, i podem parlar molt també, i s'ha fet molts errors, no fotem, jo soc plenament conscient, però és un sector que estratègic per a una societat, i el sector salut ho és, indiscutiblement. I estic treballant aquí, aplicant el coneixement de 30 anys digitals al món de la salut. És un món que sempre dic que no ens podem equivocar. Hem de fer les coses molt, molt ben fetes, perquè un error en aquest sector implica tocar la salut de les persones. I és un món molt regulat. Jo venia d'una startup, tu fes i demanes perdó, aquí no, aquí és un canvi de cultura.
Molt pensat aquí.
Molt pensat, molt demostrat, amb molta evidència científica, amb molts assajos clínics, si és necessari, i que són necessaris, evidentment, abans no tens el MVP preparat per sortir al mercat, per dir-ho així. A mi m'agraden els canvis, i és un canvi molt important, que l'estic disfrutant moltíssim i molt, molt content d'estar, perquè a més he trobat un equip de persones extraordinàries que m'estan deixant treballar i fer amb els meus encerts, amb els errors, evidentment, segur, però que créixer i ajudar a transformar un sector salut des de la modèstia, des del meu petit granet de sorra, però que repeteixo que hem de fer les coses molt, molt ben fetes. I haver après durant 30 anys dels errors i dels encerts dels altres sectors financers, he parlat, o gran consum, lifestyles, o el món del vi, bastava també molt el món del vi, i moltes altres coses.
Te volia treure per anar acabant, Vull dir, ara que s'acosta l'hora de dinar, hem de parlar de vins, te volia dir, ja m'ho has tret,
Sí, que també és un canvi. Bueno, també vaig treballar. Ara estic en un regulat de la salut, però durant un temps vaig estar en molts dels mons, dels quals vaig aprendre molt. I quan parlava dels influencers, el cas del Vino Fortunado, que era un vi de Verdejo que fèiem amb influencers, se'ls va estudiar a SADE com un cas d'èxit, no? I són moments. A mi m'agrada, sóc un defensor dels hypes, és a dir, quan veig moments de transformació, de canvi, m'agrada estar i m'agrada entendre'l per intentar fer-ho bé, amb confiança, i no aprofitar-me, perquè sóc igual de pobre que fa 30 anys, o igual de ric que fa 30 anys, ni més ni menys. Però sí que intento és sentir-me compromès amb la feina i intentar revertir amb allò que estimo o que respecto o que sento meu, intentar tornar-li d'alguna manera.
Ricard, 50 minuts, acabo. Si et dic Mishima i Ordre i Aventura, què passa?
És el meu lema, Ordre i Aventura, que és seny i rauxa, però jo dic Ordre i Aventura, i Mishima és un dels meus grans grups, no és l'únic, però és un dels meus grans grups que sempre he seguit i que he anat també a Girona a sentir-la i he sentit a molts jocs. En tinc altres, Love Lesbians i molts altres que segueixo, però amb Mishima tinc una connexió cultural, personal, de hipster, m'imagino.
De hipster, eh? De hipster, eh? De hipster.
Ho reconec, ho reconec. Perdona que em quedo en sa veu, ara mira.
Ricard Castellà, no sé si voldries afegir alguna cosa més d'aquests 50 minuts de ràdio.
Que ràpid que ha passat, eh? Els 50 minuts que m'han passat volant i contenta de bo de que m'hagis convidat.
Ha estat un plaer. Fins la propera, cuida't molt.